El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations
for cocktails on top of the ridge. Alegria de viure, que sempre ens facilita el company Josep Alavedra. Benvingut a la ràdio, Josep.
Què tal, Pau? Com estàs?
Bé, amb ganes ja de que descobreixis una mica el joc. Allò, hem tret les cartes, ara ja has de començar a repartir.
Ja començar a repartir, no?, el joc i tot. Però una cosa abans. Demà ja saps quin dia és.
A veure, què se m'ha passat?
Demà és el dia Corpus.
Sí, senyor.
Corpus, que fa el dia llarg, entre d'altres coses, eh? Corpus que... Bueno, ara es celebra demà, però ja litúrgicament ja s'ha passat el diumenge. Clar, i és el temps aquest de, bueno, sobretot de la ginesta, eh? Arreu del camp també hi ha vermell de roselles i la ginesta floreix. I, bueno, és temps també de catifes,
d'enramades,
de cireres, Corpus de la Garriga, eh? Totes les catifes, que d'això ens és Corpus, una de les festes més antigues, eh? Més antigues, del segle XIV, ja es feia Girona, ja hi han dates. I, bueno, i també igual que el nostre convidat, que això també en sap. Mira, el nostre convidat d'avui s'ocupa de l'estudi de la llengua, cosa que ja deies tu, eh? Ja ens avançaves. Tant oral com escrita, és a dir, la llengua i la literatura. La parla catalana, eh? La seva vinculació a la societat, la seva història i cultura, i els territoris on es parla. Es caracteritza ell pel seu activisme, eh? Pel seu activisme i pel seu treball en aquest aspecte. I és, jo diria que això forma part i ha format part del seu tarannà des de sempre. Eh? Ell sempre s'ha estimat, doncs, tota aquesta part. L'ús de la llengua catalana a tot arreu i aquesta necessitat sempre, doncs, de tenir-la present. Eh? Una estima per les paraules i per totes les seves manifestacions. Una miqueta també aquest origen de la paraula filòleg, no? Que una miqueta, jo diria, això ens ho explicarà ell, que ve d'aquí, no? Aquest amor, aquesta estima, doncs, per la paraula, no?
Xavier Salvador, benvingut a Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia a tothom. Bon dia a vosaltres.
I... Sí, què tal, Xavier?
Bé.
Sí, sí. Tot. Doncs res, Pau, comencem, Xavier, comencem pel
inici, començament,
no?
Pel començament de tot.
Sí, què voleu que...
A on neixes? A on neixes?
Jo vaig néixer circumstancialment a Barcelona, al barri de Gràcia.
Ep!
Sí, jo sóc de Sabadell, eh? Però vaig néixer allà. Per què? Perquè tenia uns oncles allà i la meva mare, mira, em va parir allà, a casa dels meus oncles. I vaig néixer allà, però jo sempre he estat... Sabadell.
Però això et van dir si va ser planificat o estaven allà dinant i la cosa es va accelerar?
Sí, va ser una cosa bé. Abans, en aquella època, la gent no naixia a les clíniques com ara. Exacte. Tothom naixia a casa i en aquesta circumstància la meva mare, doncs, mira, era a casa un germà seu i em va parir allà.
O sigui, vas néixer en una casa, no vas néixer a
l'hospital. Sí, sí, sí.
I tot bé, tot el...
Sí, sí, tot va anar bé. Sí, mira, encara sóc aquí.
Mira, caram, tu, no. I això, germans, germanes...
Nosaltres, sí. Sí, jo sóc el sisè de sis germans. En quedem cinc, ara. I sí, sóc el sisè. I bé, era una època que es tenien més fills que no pas ara.
A molta distància, tu del que va ser el primogènit?
No, tots es portava una distància bastant curta.
Sí, sí, tu tot... ets el...
El sisè.
Sisè, exacte, el sisè. El
sisè. Sí, quatre germanes, un germà i jo. Sí.
Ah. Sí. I a de Gràcia, llavors ja cap a Sabadell, esclar.
No, jo sempre ja he viscut a Sabadell. Primer de petit al carrer Tatuán, després al carrer Mossèn Gaietà, després a la carretera de Terrassa, després allà a dalt, allà a Can Rull, a la d'això, al carrer del Quixot, i ara a la plaça Sant Joan.
Sí, que has anat fent tot un periple, no?
Sí,
tot un...
voltant per Sabadell.
Per Sabadell i tots,
sí,
els llocs.
Sí, però sempre he viscut a Sabadell.
I el col·le, on vas anar?
Jo vaig anar als Escolapis, a Can
Colapi.
A Can Colapi, sí. Fins a cinquè de batxillerat, que després vaig ser repetidor. Jo anava un any avançat, però vaig repetir curs i aleshores me'n vaig anar a fer cinquè i sisè de batxillerat al Cor de Maria.
Vas passar a la competència,
sí,
eh? Que sempre hi havia els de Can Colapi amb els,
sí,
els del Cor
però
de Maria.
Però jo de Can Colapi en tinc bon record. Eh?
Sí, no?
Sí, és el... sí, era un bon lloc. Home, de professors de tota mena.
Qui recordes? Així, te'n recordo algun record d'algun professor?
Mira, l'Aragonès, per exemple, el senyor Aragonès, que era molt equànim amb la canalla. Es feia respectar i ens tenia en certa consideració. I d'altra banda, després n'hi havia, que eren una colla de tant escolapis com seglars que treballaven a l'escola Pia, que eren de mà dura i bastant antipàtics, i sí, que feien por. No infonien confiança, feien por.
Però tu ja vas agafar tota aquesta època, parlo, m'imagino que ja no era tant, tot i que l'ensenyament doncs era, esclar, era molt d'una època molt determinada, no? Però ja no era d'allò tan dur, no? Tan totalitari, ara més, no? O vas agafar una època...
A veure, no era l'escola franquista, no. Esclar, Can Colapi tenien més marge i eren més tolerants i més oberts amb moltes coses, no? Eren, no sé, jo penso... Sí, esclar, que hi havia una disciplina i s'havia de complir i deures i obligacions i no sé, la puntualitat...
Feien anar a missa, però no era tant allò, per exemple... Jo recordo, per exemple, que a aquesta època tampoc es feia cantar el Cara al Sol, per exemple.
Ah, no, nosaltres no. Jo no ho havia fet mai.
No ho havies fet mai, no?
En canvi, germanes meves més grans, que havien anat a les Carmelites, sí que ho havien fet.
I ja que parlem de llengua, que més endavant farem, per exemple, l'ensenyament el vas fer en català, vull dir, no oficialment, sinó a nivell de classes.
És que a la pràctica moltes coses feien en català. Els llibres eren en castellà, però la llengua oral era el català moltes vegades, gairebé la majoria, sí.
Clar, sí, l'únic que llavors, per exemple, si havies de fer un examen oficial, llavors sí que es
feia... Ah, sí, ho fèiem en castellà, sí. Sí, esclar, és que estàvem molt, molt, molt colonitzats, molt, molt, molt abatuts. Home, jo recordo de petit tenir les llibretes, jo em dic saber, no? I jo escrivia Severo, perquè...
Sí.
Per escrit em deia Severo. Tothom em deia saber, oralment jo em deia saber. I saber era el meu nom sempre. Però hi havia aquesta diglòssia, la llengua de l'escola era el castellà i la llengua escrita era el castellà, i jo em posava Severo, i això ho trobava normal.
Clar, això anava a dir, no? Inclús clar. Era... com diferenciar l'escrit de l'oral, també,
sí,
no?
Sí, sí. I, esclar, estem parlant, doncs, de finals dels anys 50, no?, o principis dels 60, i en ple franquisme. El Franco no es va morir fins a l'any 1975, el dictador Franco, de mala memòria. Dic mala memòria perquè és una persona que ens va perjudicar molt, moltíssim. Hi ha generacions que han patit molt això, no?, com ara, per exemple, el meu sogre, que sempre li he sentit... dir com el franquisme el va, diríem, tallar les ales perquè es va poder posar a treballar, no va poder estudiar com volia. Vull dir que déu-n'hi-do a la dictadura franquista el mal que va fer. I conseqüència de la dictadura, doncs, jo em deia Severo. I ara ho trobo espantós, espantós. Clar. Ara, vist del 2024... que jo pogués passar això, no? Però és que havíem arribat a un punt de castellanització, d'influència oficial, de raconament del català, que, esclar, no ens n'adonàvem, però als escolapis l'ús del català a l'aula era com una mena d'oasi.
Sí, cert,
I nosaltres funcionàvem així. Fins que arriba un punt que ja les lleis canvien, pots canviar el nom, i em vaig anar al registre civil a canviar-me, a posar-me a saber. S-E-V-E-R.
Perquè una cosa, exacte, perquè llavors, és clar, no és un nom, pregunto, no ho dic en cap sentit, però
normal.
No és un nom massa habitual, no?
No és habitual.
Llavors, com és? Com és que la família et va posar? Perquè... Que va ser el pare o la mare o com va ser?
Mira, el meu germà es deia Josep, jo sabia, el meu pare Josep, un germà seu es deia saber.
Ah, un germà del pare?
Sí, es deia saber.
O sigui, tu et dius com l'oncle.
Sí, i també, avantpassats meus també es deien saber.
Ah, sí, això ve d'herència, per entendre'ns. Ah, val.
I esclar, i saber, dius, què és això? Saber és del llatí Severus, no? I però hi havia un Sant Saber, que era bisbe de Barcelona, i si aneu al Palau de la Generalitat i aneu al carrer del darrere del Palau, l'altra banda, darrere de la plaça Sant Jaume,
passem per allà pel pont aquell fals gòtic.
No, allò és el carrer del Bisbe.
Carrer del Bisbe.
És l'altre carrer.
L'altre carrer, val.
No, ja ho dius bé.
Oi que ho dic bé, sí.
Sí, el carrer del Bisbe, i després a la dreta ja tens la catedral i el claustre.
Sí, que sempre hi ha algú per allà tocant.
Sí, i a l'esquerra hi ha el carrer de Sant Sever. I allà mateix hi ha l'església de Sant Sever.
Ah, val, és veritat, val. És veritat. Sí, sí, sí,
l'església de Sant Sever. Sí.
Que per darrere si entreu, queda Sant Felip Neri, no?
Més enllà, sí. Sí. I, sí, i al carrer de Sant Sever hi veureu que hi ha una església de tipus d'estil barroc, i a dins hi ha una imatge, que és la de Sant Sever, i que està amb una expressió, ara estan per ràdio, no ho veu, però amb una expressió mirant el cel i patint perquè li claven un clau al cap. Perquè era màrtir i li van clavar un clau al cap. I aleshores és la gent a qui s'encomana, Sant Sever, per tots els que pateixen mal de cap o migranya,
ostres, doncs
Sant Sever els pot ajudar.
Ah, mira, veus, això no ho sabíem, Pau? Això ens ho apuntem.
I, clar, Sever no és gens habitual.
Sí, és el patró de l'aspirina, no? Del... sí, bueno, l'hem fet ja. Sí. Bueno, del paracetamol.
Sí, i bé, i Sant Sever, diuen per Sant Sever faves de fer, perquè el sant és el 6 de novembre, i el novembre és quan es planten les faves.
Ah, per Sant Sever faves a fer.
Per Sant Sever faves a fer.
O sigui, que això també tot el... com és Sant Medí, tot l'aplec de Sant Medí, tot bé, allò de les faves...
Bé, és que Sant Sever i Sant Medí eren companys.
Ah?
Era
clar, 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 és el bisbe de Barcelona, Sant Sever,
sí.
Que tota la llegenda sí. Aquesta de Sant Cugat a Sant Medí, del 3 de març.
Sí, doncs és això, va lligat, sí. El I... que passa que Sever no ha tingut... No, així com Oriol, Sant Josep Oriol, Oriol... ha estat abundant, hi ha molta gent que es diu Oriol, de Sever...
És que és això, jo ho dèiem al sentit d'aquest Pau, que no n'hi ha molts, no? De Sever no és un nom... No, bueno, un bequet Sever Ochoa, no? Sí. El que et ve sempre... El...
Sí, 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 he pensat el mateix.
Oi que sí? Sempre penses sí, Sever Ochoa,
sí,
no?
Sí, sí. I Sever ve del llatí Severus, i aleshores ve allò de la, a Roma hi havia, a l'època romana hi havia la família dels Severs, dels Severus, i n'hi havia un que era el setè, fill.
Setè fill.
Que era el Septimi Sever. Septimi Sever.
Septimi Sever.
I Septimi Sever, doncs, va ser... Té un arc de triomf allà en el fòrum, a Roma.
A Roma, sí.
I Septimi Sever era l'africà, perquè va viure gairebé sempre a Àfrica, i, bueno, de l'època que Roma dominava el nord d'Àfrica, no? I bé, és això, un saber.
Que els romans a vegades no s'hi trencaven molt al cap, posar els noms, allò...
El setè.
El fill era el segon, no? Que de segon encara n'he conegut algun, però clar, de Septimi i saber, no massa.
De la família dels Severus.
I tota aquesta passió...
Ah, és el Severus Snape, d'allò del...
Val.
Sí, d'això, la gent més jove deu reconèixer del... Ara no em surt el nom, del mag aquell... de l'obra d'aquella de la Rowling de Harry Potter.
No et deia això perquè, esclar, tota aquesta passió, tota aquesta estima que tens per la llengua, això ja et ve de petit o com et surt, vull dir, això que després, perquè veus, per exemple, ara ens ha fet una demostració, amb això del saber, tota la... Això et ve, ho vas agafar a casa, ho vas agafar, o diguéssim, aquesta estima per la llengua, pel català... Això et ve posterior
no sé,
o ho fas
jo,
de petit?
Clar, nosaltres no teníem un ensenyament en català. O sigui, feien coses en català, però un ensenyament sistemàtic en català no hi era. De vegades hi havia algun escolapi que feia alguna classe en català per bona fe, per ganes, perquè veien que alguna cosa s'havia de fer. Però d'una manera sistemàtica no ho hem fet.
I a casa, jo... a casa teva, els pares... Els...
Ah, tot es feia en català, tot.
Sí, a casa sí. Hi havia una estima per la llengua.
Sí. Sí, sí. És que era una bèstima natural, era la naturalitat del que és normal i corrent, no sé, l'expressió en català, les històries, tot.
Bueno, no et pensis, perquè és precisament per això que deies tu de la guerra i tot això que va passar, tota la bestialitat aquesta de la guerra i tota la repressió, doncs, és clar, a bastantes famílies es parlava en català, però, diguéssim, no es llegia en català o no hi havia, diguéssim, era també... perquè no hi era, no... Clar, llavors,
a casa això... sí que hi havia una certa preocupació per això i així que hi havia edicions en català, per exemple, em recordo el Tintín. A casa els primers Tintins que hi havia hagut eren en castellà alguns, però de seguida que van aparèixer en català, esclar, els vam comprar en català.
Les joies de la castellà.
I ons, per exemple, ens vam subscriure a la revista Cavallfort.
Això, jo anava per aquí.
Jo me'n recordo el número 1 i llegir, i esclar, i... ostres, veure textos en català i històries i cosetes i còmics en català, i tot això era, a mi em sorprenia, no?
Però si tu recordes el número 1, vol dir que estàveu pendents, que hi havia un interès perquè, ostres, hi havia, els nanos que tinguin anava, això,
que a casa,
no?
ho vas viure una miqueta, no? A nivell familiar, tota part de la casa hi havia aquesta...
I després, no sé, jo recordo quan feia preuniversitari, que tenia 18 anys, vaig començar a aprendre català pel meu compte.
Ara aquí ja t'és això, eh? Preuniversitari.
El preuniversitari.
El preu.
Preu.
Sí. El preuniversitari. Sí, era un curs que es feia abans d'entrar a la universitat.
Sí, sisè quart i sisè de revàlida.
Sí.
I llavors el preu, que llavors serà substituït pel COU.
Sí, després vaig, sí. Que això jo vaig fer preu i després vaig fer cou, encara.
Expliqueu a poc a poc, perquè sí, això, era... qui li queda lluny al sistema aquell...
Preuniversitari, després del batxillerat, era un curs que es feia just abans d'entrar a la universitat. I això, a nosaltres ens va agafar, que es va substituir el preuniversitari pel cou, que era ser o un curs d'orientació universitària.
Ser o que deia el pare Vidal.
Però heu dit la revàlida, també.
Sí, és que hi havia el batxillerat, això saber, hi havia el batxillerat, o sigui, als 14 anys, esclar, ho feies normalment, no? Feies comerç o continuaves el batxillerat.
Sí.
I llavors, clar, el batxillerat hi havia fins, eren 6 cursos, hi havia els 4 primers, i llavors es feia una revàlida, que era, perdó, un examen oficial...
dels 4 anys que havies fet.
Exacte.
Sí.
Els escolapis, això es feia a l'Institut Balmes a Barcelona,
sí.
I llavors hi havia el 5è i el 6è, que era el batxillerat superior, no?
Exacte.
I llavors aquí també hi havia una revàlida.
Sí.
Que llavors això va substituir l'examen d'estat, crec.
Ah, sí. Sí, això altres ja no es va agafar, això són les generacions anteriors.
I llavors un cop acabaves el batxillerat, o sigui que tenies 16 anys aproximadament, després feies el preu.
El preu.
Que era el curs abans d'entrar a la universitat.
Jo, bé, el que vaig fer va ser després entrar a la universitat i em vaig inscriure a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Facultat de Filologia Catalana.
I això ja ho tenies clar?
A Filosofia i Lletres, que hi havia la secció de Filologia Catalana.
Però tu ja tenies, diguéssim, ja estaves orientat cap a la qüestió de la llengua, no?
Sí.
Ja estaves, això ja és una dèria, amb el bon sentit de la paraula, que ja portaves, no?
Sí. Jo, de fet, recordo els 18 anys, quan feia el preuniversitari, com deia abans, va ser quan vaig començar a estudiar català pel meu compte i sistematitzar les coses. I aleshores ja em vaig encaminar cap al món de la llengua i ja en aquella època ja em vaig fer un propòsit de dir jo, si la meva vida la dedicaré a treballar per la llengua.
Carai!
I sempre que he pogut hi he treballat. Per què? Perquè m'agraden les llengües, el català especialment, altres també, però el català també, i aleshores sempre he pensat que tal com està la situació de la llengua, o hi treballes, o ho fas tu la feina, o si no, no te la faran. I sempre he pensat aquella màxima de Joan Fuster que diu tota política que no facis tu, te la faran. Per tant, o t'hi poses al davant, si no farem res, i és clar, i aleshores jo n'he fet la meva dedicació.
Quan diu Joan Fuster, estem parlant de Joan Fuster del valencià.
Sí.
No ho dic per explicar una miqueta.
Sí, l'intel·lectual valencià, el gran intel·lectual. Que si hagués sigut francès o alemany, tindria una anomenada a tota Europa brutal. Però com que escrivia en català, no la té.
Però creus que és pel conjunt de la seva obra?
Sí. Mm-hmm. Sí, com a pensador, escriptor, poeta, assagista...
Exacte.
Que tocava moltes tecles.
Nosaltres, els valencians, no? Per exemple, va escriure l'escriptor de Sueca, no?
Sí, del
País Valencià, que ell és una miqueta el que va fer... El que va recollir, no sé si ho dic bé, una miqueta l'esperit aquest de països catalans, que ja al segle XIX ja se'n parlava.
Sí, i de renaixement del valencianisme polític i del País Valencià, sí.
No sé com valora la figura de Joan Fuster, l'Àngels Folch. Bon dia, Àngels.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què et sembla, segons explica el Saber? Creus que també... una figura com el Joan Fuster, si no hagués sigut d'aquí, l'haguéssim tingut als altars molt més?
Perdona, l'haguéssim tingut, no t'he entès.
En un altar, que li haguéssim fet molt més de cas, que hagués sigut una figura pràcticament d'abast mundial?
Més reconeguda.
Segurament, és molt possible, sí, sí. Segurament que sí.
Què ha sigut la teva experiència vital amb el saber?
Mira, el saber, diguem-ne que el vaig conèixer quan era pare de l'escola, jo era, estava a la direcció, i després ens hem tornat a trobar amb les lluites pel país i ara sobretot amb el tema de la llengua, que és un tema que ell, vaja, estic segura que sempre l'ha tingut present, i ara estem treballant conjuntament això per intentar doncs, que el català vagi tenint l'estatus que mereix, diguem-ne, com a llengua pròpia del país.
En quin centre estaves, Àngels, la directora?
El Joanot Elisanda.
El Joanot Elisanda, que és allà a la plaça Sant Joan.
Sí,
sí, sí, exacte.
Sí, sí, jo hi duia els dos meus fills.
I us vau conèixer allà.
Exacte.
Sí, jo vaig entrar un moment donat a l'AMPA, aquell moment no es deia NAFA com ara, era sí. AMPA.
No, no, de... saber, en aquell moment es deia l'APA.
APA, sí, APA, és veritat.
Senyora.
Associació de pares d'alumnes.
Exacte.
Després va ser associació de pares i mares d'alumnes, o de mares i pares. Sí.
Sí,
que dèiem, ja som de l'AMPA.
I el saber ja sempre portava, bueno, que és el que deia ara, no? Ja portava aquesta passió per la llengua, no? Aquesta passió, sí. Doncs, pel català, no?
Clar, clar, sí. I a més, per professionalment, diguem-ne, era el seu terreny, diguéssim, per tant, que també hi ha alguna cosa d'hauria escollir.
Sí, ara en parlarem.
Aquesta professió, sí. No? Mm-hmm. Sí, sí, ha estat una persona i és encara una persona, doncs, molt compromesa amb la llengua i amb el país.
Bé, per això jo vaig de fer els estudis de filologia catalana, professionalment em vaig entrar en el camp de la... treballant per la llengua.
Per la llengua.
I per això vaig entrar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Política Lingüística, i sempre he treballat allà.
Sempre has anat seguint aquest camí, no?
Ara fa 5 anys que estic jubilat, però hi vaig treballar 34 anys, a la Direcció General de Política Lingüística.
Déu-n'hi-do, eh? Ara en parlarem. Ara
clar,
en parlarem.
Suposo, Àngels, sí. Que aquí, quan teniu alguna iniciativa, és, vinga, va, busquem-nos entre nosaltres ràpid, no?, per veure com ho tirem endavant.
Sí, clar, clar, que el saber s'ha, bueno, com molta altra gent, però que es va jubilar professionalment, però que segueix treballant pel país.
Molt bé.
I, sí, la cosa és buscar la manera de poder anar endavant i recuperar una mica
el paper
de la llengua.
Perquè... tal com estem ara, amb la situació així ara, 2024, ens hem de preocupar? És preocupant la situació del català? Pregunto, tant saber com Àngels, pregunto.
Veure, jo personalment penso que ho és, la qual vol dir que no hi hagi sortides i de fet, doncs, el que som, diguem-ne, almenys els catalans, és molt tossut. I és veritat que portem molts anys, segles, no?, havent de lluitar per moltes coses, però per la llengua fonamental, perquè com a pal de paller de la nació, i bé, de moment hi som. I com que no tenim un estat, doncs bé, hem de... segurament si diguéssim un estat, doncs potser moltes de les coses que fem no caldrien, però ara, com d'alguna manera o altra, ho hem de suplir, això.
És que...
Sí, no digues saber, digues.
El que acaba de dir l'Àngels ho subscric al peu de la lletra, fil per randa. És així. Nosaltres... és que, esclar, de vegades penso que m'agradaria allunyar-me nord enllà on la gent diu que és neta, lliure, desvetllada i feliç. Jo, de vegades, enyoro veure gent de, no sé, d'Anglaterra, o de Suècia, o de... jo què sé, que aquest problema no el tenen. No han d'estar tot el sant dia pensant a veure si els hi intervindran, no sé què, si algú li dirà, si posaran una llei que no sé... No, l'Estat els ajuda, tothom accepta un mínim comú denominador que fa que la pervivència d'aquella cultura i aquella llengua està garantida. Per què? Perquè tothom l'accepta. Aquí no, aquí tenim un Estat que constantment ens va a la contra i no ens vol. Ens vol els diners, però no vol la nostra cultura i la nostra llengua. I n'hi ha molts dins de l'Estat que ens tenen mania i ens odien i som el boc expiatori perquè el seu nacionalisme sigui fort. O sigui, s'enforteixen a la contra del que som nosaltres.
Sí, sí.
I aleshores això és fotut, és pesat, eh? És pesat haver de viure en un estat que és així.
Que sempre has d'estar amb el neguit aquest, no?
Sí, sempre amb el neguit. I dius, home, potser que... Esclar, però què has de fer? Quedar-te quiet i no fer res? No. Estàs obligat a estar dret i mantenir-te i mantenir-te. I sempre, com deia el poeta, amb el vent de cara, no? I és així. I clar que cansa, perquè de vegades n'hi hauria per llançar el barret al foc i engegar-ho tot a rodar. Però és clar, no pot ser, no pot ser, perquè ens hi va... A veure, algú pot dir, la llengua, sí, si és una cosa de comunicació, mentre ens entenguem. Una llengua és moltes coses.
Ara en parlarem de què és
moltes
una llengua.
La llengua és comunicació, ara ens estem comunicant, però també hi ha referents, hi ha cultura, hi ha tradició, hi ha maneres de veure les coses, d'entendre la realitat. Forma part de nosaltres mateixos, de la nostra psicologia, forma part de la nostra identitat com a persones,
no,
però també
claríssim.
Del col·lectiu, també és una cosa col·lectiva de tots, i aleshores la compartim, i també és un... Esclar, és com dir... L'aire el compartim, oi? Si l'aire està contaminat, tots estem afectats. Algú pot dir, no, mentre tu respiris, oh, coi, sí, tu respires. Sí, l'aire de casa, la meva habitació, allà respiro bé, però... Escolta'm, l'aire és una cosa que el necessitem individualment per viure, perquè si no tenim aire no vivim, i la llengua igual és una cosa individual, però també és un fet absolutament col·lectiu. I aquestes dues dimensions hi són. I quan l'Estat no procura per la gent, per les persones, de la manera com són, el que està fent és ser un Estat que imposa, no respecta, no és equànim, no és democràtic, i ens fa mal viure. Doncs això no pot ser, i per tant s'hi ha de lluitar. Per què? Perquè hi hagi un Estat que et vagi a la teva defensa.
A favor.
Alguns, a favor. Alguns diran, l'Estat ja el tenim, i alguns altres diran, aquest Estat és impossible que canviï.
Bé, això
tant,
és una altra sèrie. Aleshores,
jo soc d'opinió que cal un Estat nou, un Estat català que faci això, perquè l'Estat actual ja fa segles que es demostra que no ens serveix. Ens va sempre a la contra, sempre es va segant l'erra sota els peus, sempre, sempre.
Àngels, alguna cosa a afegir?
No, res, agrair-li el saber, la feina incansable que fa cada dia rere dia, i encoratjar-lo que continuï, vull dir que no defalleixi, vaja.
Gràcies, Àngels.
Gràcies per atendre la nostra trucada, Àngels.
A vosaltres.
Una abraçada,
A reveure, Àngels. Gràcies.
No, jo ho deia més amb el sentit aquest de... No, això és evident, no? Estaríem d'acord amb quasi amb un 100%, no? Però, diguéssim, és curiós que malgrat la democràcia, la llei de normalització lingüística, vull dir que les escoles, els instituts, tot això, jo ho deia amb el sentit aquest més... No hi ha hagut un avenç, o sigui, el català es va perdent, o sigui, no, malgrat això, no, anem enrere, a nivell de l'ús de la llengua, no? Vull dir, a nivell... És curiós, per exemple, que als instituts i a l'escola l'ensenyament es fa en català, no? Però llavors potser a la pràctica no. La gent al carrer parla en castellà, no?
No.
O no va així?
Sí,
pregunto, pregunto.
A veure, jo no soc especialista en el camp, en l'àmbit de l'ensenyament, però pel que m'arriba sé que hi ha moltes moltes classes i moltes coses que es fan en castellà als instituts d'ensenyament mitjà i també a les escoles. Hi ha una qüestió demogràfica, hi ha una qüestió legal,
no, evident,
després
evident.
També hi ha una qüestió de la política que, encara que això és un dels problemes que tenim, penso, que encara que tinguem lleis que ens puguin afavorir l'ús del català, doncs al final no s'acaben complint i... a veure, com t'ho diré?
Sí, perquè veiem, per entendre... Sí, digues.
Penso que hi ha polítics que no volen conflicte. I quan que no volen conflicte, el que acaba prevalent, doncs, la tendència, la norma d'ús social, i si... Dit d'una altra manera, per exemple, per què la inspecció d'ensenyament no ha treballat a favor de la immersió lingüística quan és una qüestió legal que està estipulada legalment?
Però això depèn de nosaltres, això depèn de la Generalitat,
doncs,
pregunto,
sí,
no?
Sí, que això és un...
Llavors aquí el culpable seria la Generalitat, això, no?, en aquest sentit.
Sí, i els polítics que hi ha al darrere que no agafen el toro per les banyes i no volen afrontar els conflictes.
Però polítics d'aquí?
Sí, nostres, sí.
No, ara no ens posem amb noms, sinó...
No cal. N'hi ha de tots els colors, penso, eh? Ha passat això.
Mira, hi ha una persona que aquest tema també li preocupa bastant. Jordi Carbonell, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Jordi. Què
tal? Em sembla que comparteixes aquest neguit amb el saber, oi?
Sí, sí. Estem treballant conjuntament amb aquest tema.
I què tal el saber? Com el veus, el saber? És un dels lluitadors, no?, per la llengua, un dels enamorats, jo diria més que lluitador, un enamorat.
El saber el conec de fa molts anys. Quan el vaig conèixer, ell a mi segur que no em va identificar, perquè ell estava de president d'una taula d'esquerra, d'una assemblea, però jo va ser el seu primer contacte. Llavors hem treballat conjuntament doncs, en temes de llengua i en temes de l'independentisme, està clar. Vam fer un equip molt potent quan vam començar amb el tema de Sabadell per la independència, que vam fer les raons per la independència. Reunia amb ell, el Mar Monràs,
sí, me'n recordo.
El Miquel Rivera i jo, fèiem, recorda, Salvador, saber?
Sí, sí, sí que me'n recordo.
I llavors, ara, a l'última fase, el que hem coincidit sobretot és amb la taula per la llengua, barallant-nos gairebé amb l'Ajuntament, perquè de parlar es parla, però no s'avança. I això és un tema que ens preocupa molt, perquè és el gran tema, que una cosa és la legislació, que això jo ho dic moltes vegades, que la legislació... Hi ha molts que treballen per com fer-ho per no complir-la. I en aquest cas, ja sigui per motius, ja sigui per uns altres, tot depèn de quin partit i de quin bàndol ets, doncs no s'apliquen les normes. I per tant, la gent està desincentivada, perquè no veu, o sigui, com que no té exemples a seguir, doncs costa molt. I el saber està doncs, treballant amb això, com hi treballem amb una colla en aquest moment, per sortir d'aquest pou.
O sigui, que cal continuar-hi treballant, no? Tot el...
Home, i tant,
sí.
I tant.
Sí, sí.
És, vull dir, a veure, cal treballar a nivell ciutadà i cal treballar a nivell polític. Vull dir, sense els dos àmbits no tirem endavant.
Dius incentius? Sí. Posa'ns un exemple, Jordi.
D'incentius?
Sí.
Per parlar català?
Correcte.
Home, primer, un incentiu que es tindria de posar i per poder tirar endavant és que la gent entengui que si som catalans és perquè històricament hem parlat el català. O sigui, el català és el nervi de la nació. O sigui, a l'edat mitjana entén els que parlen català. Per tant, un incentiu és que tinguem clar que o som capaços de sobreviure parlant català o deixarem de ser catalans. Serem espanyol, una regió similar a espanyola i prou. I això crec que podria ser un incentiu per dir, ves que estem aquí, o ens espavilem, o l'incentiu seria aquest. L'altre seria que els polítics fessin la seva feina, etc.
Veig que amb això dels polítics aneu bastant a la corda.
Esteu molt, molt postures.
Sí, bé, perquè... és que jo penso que s'ha de tenir un bon argumentari. I jo penso que quan el Parlament de Catalunya legisla temes sobre la llengua, per exemple, ara estic pensant en el Codi de Consum. Si el Codi de Consum diu que hi ha una sèrie de coses que s'han de fer en català, no sé, per exemple, tot el tema de les instruccions d'electrodomèstics i de tot això.
Que això diu que s'ha de ser en català?
Sí.
Pregunto, eh?
Sí. Aleshores, per què no s'ha complit? Perquè hi ha un punt, compro un cotxe que té un navegador i el cotxe que tinc resulta que hi ha 23 llengües. 23.
Que són aquells papers tan, que són
no, 23,
immensos, no?
Sí, puc seleccionar l'interfície del...
Va, la pa, amb l'interfície.
Clar, amb 23 són... llengües. No hi ha... el català no hi és, ni el basc, ni el gallec. Hi ha el castellà. Però
castellà... això de qui depèn, jo pregunto. Això de qui depèn, qui sigui.
A veure, si és un producte que es ven a Catalunya i tu aquest producte l'has de poder tenir en català, doncs hi has de treballar i per tant has de fer complir i has d'intercedir. I és clar, el que passa que ja ho sabem, negociar amb l'Estat és fotut, perquè l'Estat, si volgués, podria regular i dir: ei, senyor fabricant de cotxes, els cotxes que es matriculin aquí a l'Estat espanyol ha d'haver-hi el català, el castellà, el basc, el gallec. Això és el que hauria de fer. Això seria un estat plurilingüe que procuraria.
Però no, està clar,
però
està
no
clar.
Ho fan, no els interessa. El que fan és arraconar la llengua.
És que la voluntat del govern central i la voluntat d'Espanya és imposar el castellà, costi el que costi, perquè ells ho tenen molt clar. Que si imposen el castellà, ens enorreguen la llengua, ens enorreguen la cultura... i ens és més fàcil d'assimilar-nos.
Sí, sí.
Aquest és el tema. Vull dir, no és un tema pacífic de voluntats, és un tema, jo diria, d'enfrontament, de guerra.
Sí, perquè hi ha estats que això ho tenen assumit i saben, sí, és clar, però són estats ja de tipus federal, eh? Estic pensant en Bèlgica, Suïssa,
clar,
ja. Canadà, hi ha situacions, és clar, allà tot això hi ha una preocupació i són molt exquisits.
Molt curosos amb
molt
aquesta.
Molt curosos amb l'ús de la llengua i, és clar, hi ha un principi de territorialitat que no està deslligat del principi de personalitat, però aquí no, aquí a l'estat de les autonomies hi ha una barreja conceptual espantosa. Espantosa. I aleshores, com que no hi ha temes aclarits, políticament, doncs anem així com podem.
I així estem. Jordi, gràcies per participar.
Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
Una abraçada.
Adéu, Jordi, vale. Gràcies.
Pau, una miqueta de música, no?
Vinga, va, Rocío, anima'ns.
Sí, va, si
venim
no.
Del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enlloc. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses a un pervindre alliberats. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà, i no ens mena cap bandera que no es digui llibertat.
Bé, he tret aquesta cançó perquè sempre m'ha agradat molt. Diu: venim del nord, venim del sud, de terra endins i de mar enllà, perquè és la idea dels països catalans, la gent del nord, del sud, de tots els que parlem català. I si volem, encara podem anar més enllà, i la gent que pugui venir del nord, del sud, de més enllà dels països catalans, o més de l'est o més de l'oest, sempre que ens arribin al nostre país i vulguin amb nosaltres construir-lo conjuntament. I construir-lo conjuntament per mi passa per aprendre la llengua, acceptar la cultura d'aquí, i ells fent l'aportació de la cultura que porten a sobre, i imbricar-la. Jo penso en aquest criteri. Si ha de venir algú de fora i s'ha d'establir aquí i ha de rebutjar la llengua d'aquí, la cultura d'aquí, no m'interessa a mi aquesta persona. Per mi és una persona que ella hi estarà desgrat i ens farà estar desgrat a nosaltres. Per tant, i aquesta cançó de Lluís Llach, bé, sempre he pensat que té aquesta idea i passen els anys i és permanent.
Perquè ara que dius això, i ara parlarem de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, de la GENE, però ja que dius això, venim del nord, venim del sud, això de Guardamar, Salses, de Fraga, Mahó,
sí.
O sigui, avui en dia el català a on es parla? O sigui, a on podem dir que es parla català? Que el català és una llengua...
Des de Catalunya Nord fins a Guardamar i des de...
Quan diem Catalunya Nord, què diem? Dic per entendre'ns, la part de...
Catalunya Nord, la part de...
Dels departaments del sud, no?
Sí. Si encara en diuen Occitània, no sé què. Bé, tenen
no,
un
ho, dic per, ho dic de cara als oients, perquè
sí,
a vegades...
No, és el, per... el que és Rosselló, que hi ha Perpinyà, el Vallespí, amb Saret, el Conflent i el Capcí.
Exacte, el que es va perdre el Tractat dels Pirineus...
Sí, tota la part de Catalunya, que amb el Tractat dels Pirineus del 1659 es va perdre a favor de França i la monarquia espanyola va deixar-s'ho perdre.
Llavors, quan diem, per exemple, Fraga, si la part de llavors hi ha una franja també, que també es parla català...
Sí, hi ha tota la franja de Ponent, que en diem, o la franja d'Aragó, depèn de des d'on tu miris, que són unes comarques de parla catalana.
Llavors anem cap al sud, això venim del nord, venim del sud.
I al sud doncs, tens tot el País Valencià.
País Valencià, que entendríem per País Valencià?
Doncs País Valencià des de la banda de Castelló, cap a València, Gandia, Dènia, fins a Guardamar.
Estem parlant amb criteris lingüístics.
Lingüístics,
no,
sí. Illes. I després les illes, Mallorca, illes. Menorca, Formentera i Eivissa.
Vale, llavors sí, sí. La part, diguéssim, hi ha una part també a Itàlia, no?
Itàlia, bé, la ciutat de l'Alguer, sí. A l'illa de Sardenya, al nord-oest, i a la ciutat de l'Alguer, que s'hi parla català.
I això s'està parlant avui en dia, es pregunto,
Sí.
O sigui que
amb més o menys èxits,
èxit.
Hi ha gent que parla català.
Perquè estaríem
parlant... I ara
parlant...
actualment al País Valencià i a les illes tenen un atac furibund,
protagonitzat
pel partit Vox i el Partit Popular. I això és terrible, perquè estan desmuntant tot el poc que hi havia.
I estem parlant, així, de quina xifra estem parlant de catalanoparlants? Estaríem parlant amb totes aquests
d'uns
territoris?
D'uns 10 milions de persones.
Això és Déu-n'hi-do, no?
Sí, moltes més que danesos o que finesos o que altres països europeus o eslovens que països europeus que tenen llengua oficial a la Unió Europea.
Això que deies que Direcció General de Política Lingüística.
Ah, Direcció General de Política Lingüística.
Sí, que estem treballar... sobre el temps, estem sense anar tot el temps.
Jo, mira, aniré de pressa, vaig treballar-hi 34 anys i allà vaig fer feines de... Primer m'encarregava de coordinar cursos de català per adults, vaig ser formador de professors de català per adults, també vaig ser professor de català a adults, després vaig passar a treballar també amb avaluació de la llengua,
això del nivell C i totes aquestes proves de nivell.
Sí, jo hi havia treballat amb el nivell B, en el nivell C...
Quin és el màxim? El màxim?
Ara és el C2, perquè ara la nomenclatura va canviar.
Val.
I jo treballava com a avaluador i construíem exàmens i els passàvem i formàvem correctors, formàvem examinadors... O sigui, treballàvem en el món, en l'àmbit de l'avaluació.
I la Direcció General, et pregunto, és la màxima autoritat en llengua, pregunto, aquí al país o no?
No, a veure, políticament el que porta la política lingüística és la Direcció General de la Política Lingüística
sí.
de la Generalitat. Però l'autoritat lingüística és la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Que això és entitat?
Això és una entitat, una institució que, esclar, tot allò que diu per llei, tot allò que diu l'institut s'ha de complir, diríem.
És el que fa el diccionari, per exemple.
Sí.
No ho dic perquè a vegades parlem de tots aquests...
Fa el diccionari, la gramàtica i la que marca la normativa de la llengua.
Institut
I la Generalitat, per llei, l'ha de complir, la normativa de la Generalitat, sí.
Val.
Aleshores, jo allà vaig treballar també en àmbit d'assessorament lingüístic, amb unes proves de traducció i interpretació jurades, que coordinava uns grups que feien uns exàmens de traducció i interpretació jurades. Sempre he treballat en l'àmbit de...
Per tant, la Generalitat ha fet una feina, no? Ha fet una feina, vull dir, la Direcció General, des que hi ha la democràcia, s'ha fet una feina, no?, per la llengua.
Sí, però jo penso que poc coordinada perquè sempre s'ha atribuït la llengua a l'àmbit de la cultura, s'ha posat sempre sota el paraigua del Departament de Cultura, i la llengua, jo crec que ara hi comença a haver-hi consciència que hi hauria d'haver-hi un departament o un departament propi o depenent de presidència que fos algun conseller que tractés exclusivament el tema de llengua. Per què? Perquè la llengua apareix a tot arreu, la llengua es fa servir a tot arreu, es fa servir a sanitat, es fa servir a l'ensenyament, a indústria, a turisme, allà on vulguis, qualsevol activitat humana sense llengua no funciona. O sigui, la llengua sempre hi és. I com que estem parlant d'ampliar que l'ús de la llengua sigui segura, doncs és que has d'intervenir tot arreu. En reduir la llengua a l'àmbit de cultura, que fa que, tot i que la Generalitat...
Això és tal com està ara, no?
Sí,
ara està reduïda a l'àmbit de la cultura.
Ara, sí, en comptes de ser direcció general, és una secretaria de política lingüística, que té un rang superior. Però una secretaria hauria de tenir una ascendència damunt de tots els departaments. I de vegades els departaments tiren pel dret, fan coses, és a dir, no falta una política global, conjunta, ben feta. No?
Clar, per agafar aquest àmbit intersectorial. Josep, ens queda molt poc temps, dues últimes preguntes.
És apassionant, amb el saber no pararíem mai de parlar d'això. Això, quan estàs desanimat, quan estàs així una miqueta, doncs, que no tens una alegria de viure, o on la trobes, l'alegria de viure, una miqueta, doncs, quan estàs així desanimat, quan estàs...
Amb la música, potser.
Sí?
Sí.
Que no m'ha pogut escoltar massa, de
no,
música.
No, només una peça, sí.
La música.
Sí. Clar, el tema musical, la música n'hi ha de moltes menes, i la música ens pot fer canviar l'estat d'ànim, ens pot entristir, ens pot alegrar, ens pot fer ballar, ens pot... És la música com que és terapèutica, perquè té... Avui precisament llegia una piulada, un fil de Twitter... Mm-hmm. D'un que parlava, que és músic, dels efectes que em fan el cervell la música, no? De com canvia el comportament o activa segons quines hormones, que si l'oxitocina, que si... Bé, etc. Que aleshores, i és cert, nosaltres escoltem música i segons quin moment hi ha músiques que ens alegra el dia.
És veritat.
O de vegades hi ha moments, no sé... potser que estàs més circunspecte, més centrat, més trist, no tan comunicatiu, i necessites una música que et fa treballar el raonament interior. O sigui, és que n'hi ha de tota mena de música. I també n'hi ha d'extraordinària, que emociona, i d'altres que és horrorosa, que no la pots aguantar.
Exacte, això és veritat, també. Podríem dir que la música és una llengua?
Sí, sí. Sí, sí. I sense música no sé si viuríem.
Josep, no obris molts fronts. Vinga, no. Va, al tall.
Qui ens recomanes? Ens recomanes algú perquè vingui a compartir aquí amb nosaltres l'alegria de viure?
Sí, mira, jo us recomanaria el Manel La Rosa,
cunyat
meu,
sí.
Que és, havia estat regidor de l'Ajuntament fa anys i panys, l'època del Toni, el primer moment de l'alcalde Toni Ferrés, i perquè és arquitecte, urbanista, i que es coneix molt bé Sabadell, el Vallès, i té visions, penso, molt bones i molt clares de com hauria de ser la ciutat.
El buscarem.
I sempre ha tingut un lligam molt fort amb Sabadell, i penso que és una de les persones amb molt de criteri que sap greu que no se li faci més cas. Perquè és, penso, un element molt bo que tenim a Sabadell.
Xavier Salvador, com moltes altres. Gràcies per venir a Ràdio Sabadell. Josep, gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
Ens veiem la setmana que ve. Moltes
i gràcies,
gràcies
a vosaltres per haver-ho convidat. Ha estat un plaer. But I'm cool in the zone. People call me lucky, but I say you. You make your own. I'm on a roll. Yeah. I'm on a roll. I'm running hot. Baby, am I hot or what? This is outrageous. I got all kinds of stuff. Can I dodge bullets? Can I bluff? Hot shots keep on a-coming, looking for a fight. But the names are going down, to the left and to the right. I'm on a roll, baby.